La caravana, amb Núria Ros. Lectura en ruta, aquí, a la caravana de Ràdio Estel.
Va, 7 minuts gairebé, 8 que passen de les 5 de la tarda. Moment per endinsar-nos de ple en una nova lectura a la nostra caravana, Nina.
Sí, i avui ens acompanya l'exdirector editorial del grup 62 i de l'Esfera dels Llibres i actual codirector de la publicació cultural Hansel i Gretel per presentar-nos el seu últim llibre, El retorn al bosc, editat per Pòrtic. Un llibre que ens convida a reflexionar sobre el model de societat que estem construint i que ens dona pistes per comprendre el malestar general de la societat que cada vegada creix més i que es difon per tot arreu del món. Per parlar-ne de tot plegat, de pandèmia, de guerres i de conflictes i descobrir una nova consciència social, ja tenim amb nosaltres a Fèlix Riera.
Senyor Riera, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Comentava la Nina, portem uns anys de molts canvis sobtats en la societat marcats per la crisi climàtica, per exemple, la pandèmia i ara finalment la guerra a Ucraïna. Podríem dir que estem vivint en una societat d'incertesa total?
Bueno, el segle XXI ja es va anunciar com un segle que seria especial amb els 70 de les... a Nova York, no? Bé, aquest punt d'inflexió del començament del 2001 i si seguim una seqüència natural del que ha anat passant, veurem que cada 2-3 anys hi ha hagut un fet que ha provocat una crisi que, a diferència de les anteriors, que eren d'escala més aviat local, aquestes han sigut d'escala més aviat global, no? I, per tant, cada vegada la gent s'ha quedat atrapada en crisis, a més, que no han sigut possibles solucionar definitivament, no? Per exemple, la crisi del 2007-2008 financera, avui encara estem patint les conseqüències, no? La crisi de la pandèmia, encara estem patint les conseqüències. La crisi de la guerra a Ucrània, estem patint les conseqüències. El problema, diguéssim, del canvi climàtic, estem patint les conseqüències. És a dir, que seguiríem així mantenint, no?, una seqüència i veuríem que el segle XXI s'anuncia cap a nosaltres com un segle marcat. També ho va ser-ho al segle XX, a l'inici, un segle ple d'incerteses per les persones.
Individualment, podem canviar el rumb d'aquesta incertesa?
Bé, a veure, l'home des de que pobla la Terra sempre ha tingut una aspiració, que és a transformar la realitat i actuar sobre ella i tenir la capacitat, diguéssim, de canviar allò que sembla determinat, no? Com si estigués, com si la estigués marcat per una presència que supera el ser humà en si mateix, no? I, per tant, la capacitat, diguéssim, de revelar-se que té les persones és molt potent. Potser el que ha canviat, a diferència del passat, és que en aquests moments el grau de decepció que té les persones en relació al projecte comú és potser dels més grans de la història. És a dir, avui és molt difícil que una persona se senti integrada amb el projecte de l'Estat, que en principi el representa, no té molt clar si la bandera condeja en els llocs públics el representa o no el representa, té també dificultats per entendre quina és la seva identitat personal, que afecta a la seva sexualitat, afecta la seva, el seu credo, afecta a la seva inclús procedència cultural, és a dir que mai fins ara el ser humà havia tingut davant d'ell un repte tan important com és de poder-se revelar d'una realitat que ells mateixos estan una mica com una mica decepcionats de veure que no poden actuar sobre ella, no? El canvi climàtic és un exemple, no? És a dir, al mateix temps que s'inicia el Mundial a Qatar, en el qual els estadis tenen una temperatura de 20 graus els jugadors en el terreny de joc, el COP27 a Egipte resulta un fracàs, no? Llavors, a la gent li resulta una paradoxa difícil d'acceptar que amb el mateix temps que s'està jugant un mundial que costa milers i milions d'euros, en el qual s'utilitzen unes característiques tecnològiques que no ajuden al canvi climàtic, o millor dit, a parar el canvi climàtic, en un altre lloc molt a prop, a Egipte, fracassa una cimera que tenia per intenció posar topes precisament a la petjada, diguéssim, dels combustibles fòssils, no?
Abans d'endinsar-nos en aquesta lectura, El retorn al bosc, sí que m'agradaria saber quin és l'objectiu de la lectura, és a dir, què busca vostè en el lector?
Bé, jo crec que, a veure, els assajos tenen una per objectiu mostrar una tesi. La meva tesi d'aquest assaig és que, contràriament al que habitualment passa en una societat super polititzada o molt polititzada, s'està produint en el si de la societat una sèrie de moviments de persones individuals, a vegades coordinades col·lectivament, que en aquests moments estan desplegant una nova sensibilitat davant d'una sèrie de problemàtiques que fa uns anys haguessin estat recollides per l'ideari dels partits polítics. Si en el segle XX les ideologies marcaven una mica el far, no?, de cap on tenia que anar la gent, ara en el segle XXI són les persones, de manera molt individual, que estan dient a les forces polítiques, siguin de dretes o d'esquerres, que hi ha un canvi que s'està produint en el si de la societat, i millor dit, en el si de les persones, que canvia la relació amb l'Estat, no?
Ara sí, un cop obert el llibre, veiem que es divideix en tres parts molt clares, no? És una mena de guia per trobar el camí de retorn al bosc, i en un moment donat del llibre el descriu com un lloc per recuperar forces i dotar-se d'una mirada per propiciar un canvi de consciència a les persones. Per què les persones hem de tornar a aquest bosc del que parla vostè?
Bueno, aquest bosc és un bosc metafòric i alhora real. És metafòric perquè implica la imatge d'una part de la societat o de persones que s'estan buscant, que el que estan fent és precisament trencar els seus llaços amb la societat per raons del canvi climàtic, per raons de que no els deixen respirar tant des d'un punt de vista metafòric com físic, no? Per tant, que senten una asfíxia per part del capitalisme, de persones que se senten vulnerades amb la seva intimitat, de joves que volen trencar, diguéssim, l'ideal d'un món dirigit pels adults, d'una política del testimoniatge front a la política jurídica de lo que diríem les normes convencionals fetes per l'Estat. Per tant, aquí veiem un moviment de gent que, de manera metafòrica, en el seu cap, estan fent un trencament formal, no?, amb això que diem el món urbà o el món, diguéssim, del món de les grans ciutats. I aquest món que diu El retorn al bosc fa referència a aquest anhel de tornar a la naturalesa, de tornar a una espècie de món primigeni, un món arcaic, on sigui possible, un nou començament de la història. I aquest és un element bastant central. És a dir, la història, tal com nosaltres l'hem vist fins ara, per moltes persones ha esdevingut una enorme decepció. Aquest ideal de progrés no ha anat a millor, sinó ha anat a pitjor, i per tant hi ha molta gent que diu no, hem de tornar a un principi. És metafòric, però paradoxalment, i tornem amb les paradoxes, és molt real, perquè qui no té algun amic o amiga que en els últims anys, persones de 40, 35, 50 anys, ens diuen que han deixat les seves feines, que decideixen marxar de la ciutat, que no tenen ganes de tornar a respondre a les exigències que li marca l'Estat, que estan una mica decepcionats amb el paper que els hi ha tocat per part de la societat des del punt de vista, ja siguis un metge, siguis un advocat o siguis un científic, i que decideixen, torno amb el terme, emboscar-se en el bosc. Per tant, El retorn al bosc designa una metàfora en la qual està implicat un gran nombre de persones a tot el món i que avança aquesta metàfora al voltant de les seves vides, i alhora també és un fet que podem constatar al nostre voltant de gent que està abandonant, diguéssim, la primera línia de les exigències de la seva família, dels seus amics, de la seva parella o de l'Estat.
Un trencant tot, podríem dir.
Bueno, un trencant tot, però no des del punt de vista que s'havia produït al llarg de la història, en el que el trencament generava una certa revolució en el si de les societats, sinó que és un trencament de caràcter diferent.
Sí.
Aquí les persones no tenen un interès de fer una revolució social, però sí que tenen un interès molt marcat, i en aquest llibre s'explica, a partir de molts exemples, de com posar en evidència que aquest Estat no és capaç en aquests moments de donar sortida a les seves exigències. De fet, podríem dir, introduint una idea que els oients probablement inclús tindran molt interioritzada, mai a la llarg de la història una societat s'havia dedicat tan sistemàticament a menysprear literalment el passat i a desprestigiar absolutament el futur. Per tant, aquest presentisme en el qual estem instal·lats trenca una de les vincles fonamentals d'una societat, que és tindre futur. En el moment que el passat no té valor i el futur millor no arribar-hi, perquè no està molt clar quin pot ser aquest futur amb la robòtica, algoritmes, canvi climàtic, etc. La gent trenca amb el que són les exigències d'aquest estat. No?
En el capítol de la presència del bosc acaba amb una pregunta. Què hem de fer amb les nostres vides? Creu vostè que si aquesta pregunta se la fes tothom podria canviar alguna cosa?
Bueno, de fet, hi ha una invocació al llarg de tot el segle XX per part de filòsofs i del món del pensament, que hi ha una pregunta que està allà posada, o és més aviat que una pregunta, és una afirmació, en alguns casos, que és la fonamentació o la proposició: has de canviar de vida.
Sí.
És a dir, aquesta exigència s'està produint des del començament del segle XXI i això va avançant.
Sí.
Filòsofs, científics, ens diuen: has de canviar de vida. Poso un exemple. En el món polític s'està dient, sobretot a França, que la gent ha de tindre la capacitat de consumir menys, utilitzar menys energia, fer una gestió més sostenible del seu entorn particular. És a dir, que hi ha, per part de la primera ministra francesa, això s'està plantejant públicament. Per tant, has de canviar de vida. Ens ho estem dient a nosaltres mateixos, perquè veiem que no estem gaudint de la vida que ens havíem plantejat, que ens trobem amb una espècie d'excitació, d'autoexplotació continuada de nosaltres mateixos, que quan obrim el nostre telèfon mòbil o anem pel carrer, sembla que tots tinguem que anar com els personatges del país d'Alícia, en el qual sempre arribem tard, sempre tenim les presses dintre del cos, sempre tenim la impressió de que no arribarem a complir l'agenda, no? Aquesta espècie d'obsessió per mirar el mòbil o mirar el rellotge electrònic per veure si ens ha arribat alguna cosa que ningú esperava que ens arribés. Llavors, això, crec que molta gent ha arribat a un punt que quan hi ha hagut la pandèmia ha parat i s'ha donat compte que ha de canviar de vida. No? Jo en el llibre no ho formulo això com una cosa que sigui positiva o negativa. L'únic que faig és una descripció d'una situació que ens sembla especialment important si volem entendre perquè tantes i tantes persones se senten poc implicades amb el que ens passa des del punt de vista col·lectiu.
De fet, en aquesta segona part del llibre ens trobem amb els camins que condueixen al bosc, no?
Sí.
Jo entenc que per cada persona el camí és diferent, però hi ha una intersecció en la qual les persones es troben?
Bueno, torno a dir, és una metàfora, no?, que planteja aquest esquema històric de que el bosc és d'on sortim, no? El bosc és el lloc on nosaltres, des d'un punt de vista de tradició cultural, hem invocat a les criatures del bosc, ens hem emboscat per defensar-nos, diguéssim, de les ombres, no?, que ens buscaven. El bosc és el lloc, és alhora un refugi i el lloc on es produeix el partisanisme, no?, una espècie de nova actitud contra els estats que surten del bosc, que és el Robin Hood davant, diguéssim, d'aquells que intenten atacar els més desfavorits, no? Per tant, aquest bosc no és que la gent arribi allà físicament, sinó que s'arriba per diferents nivells, no? Hi ha gent, simplement, que arriba a aquest bosc per la via de que, de manera molt conscient, planteja l'abstenció com una forma activa de fer política. Si això ens ho haguessin dit fa 30 o 40 anys, haguéssim assenyalat en aquella persona com algú poc responsable des del punt de vista democràtic. I avui, 30 anys després, pensem, per part de moltes persones, que és l'actitud més responsable que un pot fer, que és no votar ningú. Bé, això és un emboscament amb la mesura que és un trencament de l'acord formal que hi ha entre els estats i els seus ciutadans. Bé, aquesta és una manera d'arribar al bosc. Però tenim gent que vol canviar de vida i, per tant, no vol seguir, com deia abans, fent el que estava fent. Gent, joves, que han dit ja no podem més amb l'adultisme. En el llibre explico de manera molt concreta casos de gent que ha denunciat els seus pares perquè els hi han donat la vida, que els han portat als tribunals, perquè consideren que els seus pares han sigut persones irresponsables per haver-los portat al món. Algú pot pensar que és una butat, que és una cosa que està fora de lloc. Òbviament, des del meu punt de vista, això és portar les coses a un nivell, diguéssim, molt lluny, però té un significat molt especial, i és que la gent jove considera els adults com a responsables de la seva situació. No? Mm-hmm. Per tant, tots arriben al bosc de manera molt diferent. Gent que arriba al bosc perquè, després de que s'han passat tota la vida demostrant-li als altres que eren gent forta, capaços d'afrontar qualsevol tipus de reptes, un dia es miren al mirall i se senten vulnerables, trenquen a plorar i diuen jo sóc aquest i no sóc l'altre. No? I aquest trencament interior provoca l'aparició d'una nova figura amb un mateix que no havia reconegut mai, i la màscara es trenca. No? La màscara i, en definitiva, la manera com han viscut. No? Aquesta vulnerabilitat que s'explica amb molts esportistes que en els últims anys han deixat la primera línia dels esports per dedicar-se a una altra cosa perquè no han trobat satisfacció amb el seu sacrifici esportiu. No?
Fèlix Riera, exdirector editorial del Grup 62 i de l'Esfera dels Llibres, exdirector també de Catalunya Ràdio i actual codirector de la publicació cultural Hansel i Gretel i director de la Fundació Romeo, que avui ens ha vingut a presentar el seu llibre, El retorn al bosc, ja disponible a totes les llibreries. Moltíssimes gràcies.
No, a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Ràdio Estel.
Ja pots escoltar la nova cançó de Roger Pedrós. Digue'm. Cantant, compositor i pianista. Roger Pedrós ens presenta Digue'm.
Que jo no puc seguir sense destí. Sé cap on vaig i sé d'on vinc. I vens amb mi.
Roger Pedrós amb Digue'm. Ja disponible a totes les plataformes digitals. Escolta, comparteix i consumeix música cantada en català amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes.